No, tira, tranquil.
Ah, d'acord.
Molt bé, així m'agrada. Així,
és del directe.
Això és la disciplina dels col·laboradors. Gràcies, Francesc, de veritat.
No. Doncs, mira, de niño i niña n'hem tingut, podríem dir, tota la història recent. No té res a veure amb l'escalfament global. És un fenomen conegut a les aigües del Pacífic. Ja durant l'època dels descobridors es van sumar, però no és fins al segle XX que no s'estudia, i és un escalfament anòmal pels vols de Nadal, per això se'n diu El Niño Jesús, el de Jesús en els americans que ho van estudiar els hi costava de pronunciar, i ho van
treure.
I ho van abreujar, perquè, clar, les aigües del Pacífic Sud americà doncs són els pescadors de Xile, Perú, que parlen, doncs, castellà, no? Uh-huh. Aleshores, a partir d'aquí, ells sabien que l'aigua, quan s'escalfava, pels vols de Nadal, deixaven de pescar. Val? Perquè l'aigua calenta no afavoreix en aquell sector, doncs, el plàncton, etc. I a partir d'aquí, aquest mecanisme d'escalfament que ve d'un debilitament dels alicis a l'àrea tropical, això algunes vegades s'amplifica notablement, són els anys amb episodi del Niño notable, la Niña simplement és el refredament, al contrari, el Niño, i això té el que anomenem teleconnexions llunyanes. Vol dir que els sistemes meteorològics s'alteren i es produeixen anomalies dels patrons habituals. En el cas d'Europa, la seva influència no està tan demostrada, que no vol dir que no hi sigui, i en el cas de Catalunya encara menys. Ara bé, el que ens diu la lògica és que podríem tenir anomalies d'escalfament molt notables i fenòmens més extrems de l'habitual. Per tant, evidentment, pendents i seguiment, i serà notícia encara molts mesos, perquè tot just encara ben bé no ha començat. Ara estem a la fase neutra, venim del refredament, ara estem, podríem dir, estables, i l'escalfament, doncs, ja s'acosta.
Doncs ho anirem seguint. Francesc Mauri, mil gràcies, una abraçada.
Vinga, adéu-siau.
Tanquem l'Àgora amb Jofre Llombart, Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau, però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, molt bon dia.
Bon dia.
Avancem més continguts d'avui del matí de Catalunya Ràdio.
De seguida més Àgora, en aquest cas esportiva, la victòria de l'Espanyol d'ahir, juntament amb la derrota del Barça, han col·locat el Girona en una situació molt difícil. Afronta avui el partit contra la Reial Societat en posicions de descens. Ho comentarem amb la Carme Barceló, amb el Ramon Besa, el Joel Díaz i la Laia Tudel.
Després obrirem la taverna. Avui coneixerem una original proposta d'un restaurant barceloní, La Venta, al Tibidabo. Ofereixen un menú de dilluns a divendres on pagues segons l'edat que tinguis. Si tens 23 anys, 23 euros. Si en tens 38, 38. Això sí, l'oferta es limita als clients que tenen entre 20 i 40 anys.
A partir de les 11 vindran fins a aquest estudi els Dorian, concretament dos dels seus membres fundadors, Marc Gili i Beli Hernández. Parlarem d'aquest grup que va revolucionar la música indie fa més de 20 anys, ara que s'ha publicat el llibre A Qualquer Parte, que recull la seva trajectòria.
I la Renaixença tancarà, com sempre, al matí de Catalunya Ràdio d'avui. Coneixerem Albert Manera, que és artista fully, o el que és el mateix, un dissenyador de so cinematogràfic, la persona que combina sons quotidians per donar realisme a les pel·lícules.
De moment hem arribat a les 10 i 5 minuts. Arriba l'hora de saber què han dit els altres. Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
Hola!
Hola! i què?
Doncs que, mira, hem de seguir parlant una mica més de la parella artística que formen Florentino Pérez i Josep Pedrerol. Comencen a ser una mica Joan Pere i Paco Morat, eh? Després del numeret d'ahir al vespre a la Sexta. Ja ho sabeu, eh? Dimarts el propietari del Madrid va fer aquella roda de premsa esperpèntica que va activar totes les alarmes al madridisme. Per això Josep Pedrerol va sortir al rescat amb l'entrevista d'ahir per mirar de reconduir la imatge a Florentino. I després, a la mitjanit, al Chiringuito, el mateix Pedrerol va comunicar al madridisme que l'operació, que tothom tranquil, que tot havia anat bé, i ahir va obrir el programa d'aquesta manera.
Madridistas, ¿habéis visto a Florentino en la Sexta? Ese Florentino sí es mi Florentino. Empezamos.
Ningú s'amaga de res, ja. Este es mi Florentino. I després d'això van sortir a opinar els col·laboradors perfectament ensinistrats i sincronitzats.
¿Te ha parecido?
Que me demanden. Me ha parecido espectacular. Que me demanden. Me parece espectacular. Creo que va a tomar decisiones importantes y se viene un futuro muy interesante de aquí en adelante.
Me gustó muchísimo Florentino y hoy me ha gustado más todavía. Claro, si ayer me gustó cuando a casi nadie le gustó, imagínate cuánto me ha gustado hoy. Pues hoy ha batido todos los parámetros.
Hoy creo que ha sido un Florentino que ha recuperado a parte de gente que perdió ayer. Sí. Aquellos que ayer tenían dudas, hoy han mejorado su opinión.
I ja està. Les crisis s'arreglen així.
Firmes!
Exacte. Un altre personatge que és molt de Florentino Pérez és Jiménez Los Santos. Ell diu que Florentino ho ha fet tot bé, menys una cosa, que ha sigut donar poder a uns jugadors que Los Santos no suporta.
Excepto darle el poder a un vestuario de cretinos como no ha habido nunca en la historia del Madrid. A los 16 años ya son millonarios. ¿Qué vas a esperar? Pues imbéciles, que es lo que son. Todos, prácticamente. El menos imbécil, porque es más listo Mbappé. Y dice, sea el más malo. No, es el menos tonto, que es distinto. Malo, el peor Vinicius. No nos hartamos de decir que hasta Bernabéu tuvo que echar a Di Stéfano. Dijo don Santiago Bernabéu, que hablaba mucho peor que Florentino en la intimidad. Bueno, dejó dicho que antes de irse del otro mundo, que le dejaron decir que los periodistas, ante todo, eran unos hijos de puta. Y se quedaba corto.
Bueno, i ja que estem amb en Los Santos, deixeu-me posar una part del seu informatiu quan parlaven de les aventures eròtico-festives d'Ábalos quan era ministre. Jo us posaré l'àudio, sí? Ara, vosaltres l'escolteu, i a veure si en feu la mateixa interpretació que n'he fet jo. Va.
Ábalos, hablando de lo mismo.
José Luis Ábalos organizó otro encuentro con prostitutas en un hotel durante el confinamiento, que se suma al del Parador de Teruel. Según el Español, el entonces ministro aprovechó un viaje oficial a Galicia para reunirse con Feijóo, entonces presidente de la Junta, y practicar un trío.
Com?
Com a mínim de bar, eh?
Sí, exacte.
Sí, sí.
Hem d'anar al bar, eh?
És per revisar-ho. Sí. He posat, després he anat al bar, he posat l'àudio sencer, l'he escoltat tot sencer.
L'ha fet un nai al cor.
Sí, i és així.
Aprovechó un viaje oficial a Galicia para reunirse con Feijóo, entonces presidente de la Junta, y practicar un trío. Las dos mujeres viajaron desde Madrid y Córdoba hasta Santiago de Compostela con un salvoconducto sellado y firmado por la jefa de la Secretaría del Ministerio de Transportes, en el que además se falsificaba la profesión de las chicas, asegurando que eran asesoras externas del departamento.
En fi, i a les xarxes, què han dit, Joel?
Doncs a les xarxes, Freddy, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, circulen els moments més destacats de Florentino amb Josep Pedrerol. A la Sexta es diu que la idea era matisar una mica les barbaritats que va dir en roda de premsa, però Florentino s'hi va presentar sense cap intenció de matisar absolutament res i, a més, va deixar alguns moments preocupants, Freddy, com per exemple aquest.
Llegamos a tener 28 lesionados. Luego pensábamos que con el cambio podíamos...
Aviam, ell insisteix que es troba en un perfecte estat de salut, però jo si veig el meu hàbit, sí. Vaig trucant a Ocaso a veure quants diners hi ha a la compta aquella. Com tampoc em quedaria tranquil parlant amb el meu avi si ell en un moment donat fes això. Atenció, eh?
Trabajos.
La imagen que dio ayer Florentino Pérez no es la que quiere dar.
Bueno, es la imagen de una persona...
Heu sentit aquest so estrany, no?
Sí. És un so real?
És un so que surt de la boca del Florentino. Tornem-lo a escoltar.
De debò?
Sí. És... Estem a la redacció hem estat discutint si és més pilota de tennis, tap d'ampolla de vi,
exacte,
o bombolla petant. Si algú s'atreveix a imitar el so, a mi no em surt.
No. A veure?
Ah, mira el Jofre.
Mira el Jofre.
Epa!
Clavat.
I saps quina utilitat té això a nivell retòric, sí, en el cas de Florentino? Perquè jo no ho acabo d'entendre.
És que em despista el personatge.
Va, més moments de l'entrevista que no contribuiran en absolut a millorar la imatge de Florentino. Doncs quan explica clarament i sense cap mena de vergonya que el problema dels concerts al Bernabéu se solucionarà quan la Comunitat de Madrid li faci una llei a mida.
Claro. Pero es que van todos contra nosotros, porque yo comprendo que el Madrid es muy potente. Y hay gente pues que no quiere vivir con esa potencia, pero ahora viene el Papa y el Papa también quiere estar en el Bernabéu.
Bueno, está trabajando para insonorizar, para mejorar.
Sí, se está trabajando para insonorizar todo lo que nos ha pedido la comunidad y entonces tiene que hacer la comunidad de ayuntamiento una legislación que nos permita con las limitaciones que quiera. Pero si no quiere, nosotros no ganamos dinero de los conciertos.
No, ho fan per amor a l'art.
No,
Florentino també ha negat les acusacions de ser intervencionista en la parcel·la esportiva, diu que no té vocació d'entrenador, però reconeix que sí que en té d'una altra cosa, bastant sorprendent.
¿Usted se cree que yo mando en todo?
No, pero me parece, ayer yo creo que...
Te digo quién tiene que sacar los córner y cosas de esas.
Eso no...
Bueno, es que lo he leído en algún sitio, que yo mando en eso.
¿Usted le gustaría ser entrenador del Madrid?
No, me gustaría ser jugador. Claro.
Florentino és un futbolista frustrat,
mira,
a dir.
Mira.
Això explicaria moltíssimes coses, com les confiances que es pren a l'hora de parlar del gran Ronaldo Nazario.
Siempre hemos fichado los mejores. Yo he fichado a Figo, a Perío, a Zidane, a Ronaldo el Gordo.
Home!
Turbo de shaming en prime time.
Sí, sí, sí.
I he deixat pel final el meu moment preferit, que és quan diu que ell no fitxarà a Lamine Yamal. I fa gràcia perquè, pobre home, sembla que realment pensi que pot fitxar a Lamine Yamal.
¿Gusta Lamine Yamal?
Sí, hombre, como no me va a gustar.
No se puede fichar, ¿eh? Este no.
No, yo no voy a fichar. No, porque encima de la que tenemos con el Barça ahora, que vayamos a por Lamine Yamal.
Gràcies, Joel, que per cert m'han posat Joan al guió.
Joel, bueno, encanta.
El maldat del Jovany.
El primer Joel de Catalunya encara és ell.
Exacte. I gràcies a Joan Puigcercós, Jofre Llombart, Ignasi Rigau, Marta Pascal, que vagi bé el dia.
Bon dia.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia posi en tensió al doctor peces de formigó ja endurides. I la resposta era post-tesi. Post-tesar significa posar en tensió les armadures actives d'una peça de formigó ja endurida. I per doctorar-se cal haver fet abans una tesi. 753, que déu-n'hi-do, dels 1.135 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 13 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong, Txell Badia Comas, de Berga. I avui també ens heu dit pretensi, estressi o enreveni.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Cort Inglés.
Que no et pari res. Descarrega't l'app del Cort Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
I fins a un 20% en electrònica.
Tota la nostra web i app.
Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
I els descomptes de la setmana d'internet del Cort Inglés.
Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel.
Amb Travel Easy, opció de cancel·lar passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
Betravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a betravel.com.
Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
Quique, entra sol a l'àrea. Quique! Gol!
Final del partit. El Barça ha perdut amb l'Alavés per 1-0.
Durante dos décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, no sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponden con la verdad.
Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio. Ramon Besa, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Joel Díaz, bon dia de nou.
Bon dia, sí.
I Carme Barceló, com estàs?
Bon dia.
Aviam, la jornada de la Lliga que va avançant. L'Espanyol fa un pas endavant per sortir del descens, però ara el que està en una situació més delicada és el Girona. Laia.
Sí, perquè el que està en posició de descens, penúltim, i ja avui ha de guanyar el Girona. És cert que fins ara ens fixava molt amb l'Espanyol, sobretot perquè cridava l'atenció la dinàmica que no havia guanyat cap partit aquest 2026 i que tot indicava que anava cap a baix. La victòria d'ahir realment és mitja salvació per l'Espanyol, tot i que queda tot molt ajustat. Vull dir, la Lliga del Descens i aquestes dues últimes jornades, d'un-n'hi-do com està ajustat i l'emoció que hi haurà, però és molt important pel Girona que guanyi el seu partit.
Sí, és veritat que hi ha un tram a la classificació, Ramon, que està tot molt, molt apretat, tret de la part de dalt, evidentment, del Barça campió, però hi ha una part que està molt enganxada.
Sí, la part de dalt gairebé està tot fet, menys dues places que hi ha per les competicions menors, per dir-ho d'alguna manera, d'Europa, però de mitja taula, o diria des del novè lloc cap al final, pot passar qualsevol cosa. No hi ha ningú que estigui salvat, i això és el que li ha donat interès en aquestes últimes jornades. El més interessant per mi és que tu no pots perdre atenció competitiva. És a dir, el Girona va arribar un moment que semblava que ho tenia tot fet i de cop i volta per tres partits i ara mira i es troba. L'Espanyol ha tingut el neguit i aquest neguit li ha servit de motor per acabar guanyant un partit. Aleshores, si tu has d'estar pendent dels altres resultats, malament rai, perquè les caramboles són molt diabòliques i de vegades ho hem vist en finals de Lliga que pot passar el més imprevisible. I és veritat que que tothom que té una certa admiració pel que ha anat fent el Girona, recordem que el Girona ha estat jugant la Champions, o sigui, a Girona passa d'un partit festiu contra el Liverpool o contra l'Arsenal o contra el Feyenoord a jugar-se la vida contra la Real Societat en més d'un any, o fa un any només. I aleshores és un projecte que, a més, està molt personalitzat amb l'entrenador. De vegades, tu, quan identifiques molt l'entrenador amb un projecte, és molt difícil fer canvis. Li ha passat a l'Espanyol, se l'havia jugat amb Manolo perquè ell era l'equip de Manolo, i ara li passa al Girona perquè aquest és l'equip de Michel. El que passa que, esclar, al Girona li venen els dimonis, allò que va passar amb l'Eusebio, allò que et vas deixant anar, si aguantes, no aguantes, i crec que aquí és allò de la militància activa, no? De dir, escolta, oblidem-se dels pollastres que hem tingut, fem força i procurem que la Real Societat que no s'hi jugui res, però crec que més el Girona no ha guanyat mai a la Real Societat. Vull dir que és un partit d'aquells que avui és l'oportunitat per fer-ho, perquè si guanyes tot aquest pes tan feixuc, se'n va cap amunt, però l'Alavés, amb la victòria d'ahir, té dos partits finals, crec, molt més fàcils que els altres, crec que va Oviedo i després rep el Rayo, sí. O sigui que l'Alavés ahir va gairebé va celebrar l'ascens, la permanència. I d'alguna manera jo crec que aquí una mica és comprensible que el Barça toqués el violí, però em sap greu que els jugadors que d'alguna manera han participat menys a la Lliga, quan els hi toca remengar-se, doncs les pilotes dividides, una certa passió, una certa ambició. Clar, veus el porter que ve, el Cesny, que ve d'estar dalt capó del bus sota la porteria, l'altre que va pasturant, l'altre, el Rooney, que està disgustat perquè si Suècia...
Quin final de temporada,
no? Causes pendents. Sí.
No, jo, reprenent una mica tot, el tema dels Girones, espanyols i tal, és un drama, no? Aquestes jornades que resten són absolutament dramàtiques, mentre que la part de dalt, doncs, ja està tot dat i beneït, no? Jo, quan arriben aquestes dates, sempre penso, qui s'ho mereix, no? Qui s'ho mereix? Qui es mereix? Intentes fer una lectura global de la temporada, clar, veus un espanyol que va fer una primera part de Lliga pues, espectacular i que des del 22 de desembre no guanyava un partit fins ahir, no? Aleshores dius, no ho sé. El Girona... a l'octubre estàvem a Girona, que estava el Joel també, que vam anar ja al primer partit de Champions, sí, sí, sí. Amb Catalunya Ràdio, vam fer ja una festa i tal, no sé què, i ara mira com estem, no? Qui s'ho mereix, no? I realment, home, el que està clar és que l'Oviedo pues, bueno, ha tingut aquesta experiència puntual i ja està baix, vull dir, ha tornat al seu lloc que realment mereix, per la seva qualitat i per la seva plantilla, òbviament, no per res més. Ahir a l'Alavés realment va donar un cop brutal i estic amb el Ramon a banda de que jo estic esgotada perquè mi Florentino m'ha deixat esgotada.
Ara parlarem,
bueno, no m'ha deixat, no. Ens deixarà encara més esgotats perquè això no s'ha acabat, no?
Mai, eleccions.
Ja, per això que no s'ha acabat i això no s'ha acabat aquí. I jo ja tinc... O sigui, el bé que es troba ell és el malament que em trobo jo. Això també us ho dic. Però, no, de veritat que no puc més. Però ahir veia el partit i pensava, ostres, tu... Una miqueta més, no? Una miqueta més d'esma del Barça, no? Una miqueta més d'esma, una miqueta de... Escolta, primer, perquè els que no són habituals, com a mínim, mostreu-vos i rasqueu una miqueta, que deia el Ramon abans, no? Rasqueu una miqueta. Clar, el Chesney, que a tots li tenim un carinyo excepcional, clar, jo crec que té, com a mínim, 2 quilos de més després de tot el que es va fotre a la rua, no? I que, no sé, tampoc ho veia molt bé. De fet, Flick ja va confirmar que torna el porter titular, no sé per què, però ho puc imaginar,
perquè
no?
Perquè juga a casa, i a casa clar, no ho farà.
Clar,
ho pot fer a Vitoria, però no al Camp Nou.
Exacte, que perquè no patim a casa, no? O no fem un ridícul a casa, no? Però, bueno, jo sincerament crec que el Barça hagués estat bonic al lluitar per la Lliga de 100 punts. Hagués estat molt bonic. I ahir era l'oportunitat de fer-ho.
Bé, a mi la Lliga de 100 punts m'és absolutament igual.
Ja m'ho imaginava, Joel. No cal que m'ho diguis perquè ja m'ho imaginava.
Sí, i també penso que els equips que s'han guanyat arribar al tram final de Lliga tranquils... tenen tot el dret a fer el que els hi doni la gana. O sigui, evidentment, tu no pots jugar a perdre, però sí que pots posar sobre el camp els jugadors que et donin la gana en funció de si vols premiar els que ja han fet la feina i començar a donar-los unes vacances anticipades, o jo què sé, o reservar alguns jugadors perquè puguin descansar per arribar bé al Mundial, vull dir, el que calgui. I és que avui he rebut algun missatge d'algun seguidor de l'Espanyol amic, entre cometes, i culpant-me, i també ho he llegit a Twitter, algun ínclit periodista perico, no? Que, hòstia, però quina vergonya el Barça deixar-se perdre d'aquesta manera. Bueno, voldria recordar que l'Espanyol ha tingut 2 oportunitats de guanyar l'Alavés aquesta temporada i ha perdut els 2 partits. O sigui, al final estàs demanant una cosa al Barça que tu no has estat capaç de fer durant la temporada. Això d'una banda. De l'altra, el Girona, per exemple, el beneficia aquesta situació de distorsió de la Lliga, perquè ara li queden 2 partits contra la Real Societat i l'Atlético de Madrid, que no s'hi juguen absolutament res i molt probablement sortiran relaxadíssims. Per tant, això és allò de, bueno, te dan i te quitan, no? Vull dir, potser un rival teu directe té un partit contra un equip que no s'hi juga res i això et fot, però després potser en tens tu un partit contra algú que no s'hi juga res i et va molt bé. Per tant, jo, en sèrio, posar-se amb aquestes coses però em sembla ridícul.
Jo no qüestiono l'alineació del Flick. Em sembla molt bé, ell sap repartir. Jo el que qüestiono és l'actitud individual al camp.
Exacte.
M'explico? L'entrenador pot decidir el que vulgui i s'ha guanyat la confiança. Ara, si jugues, per exemple, hem estat discutint molt, això sobretot perquè el tercer temps de la TDT és on t'hi que fiques, si el Gavi s'ha convertit en mig centre i s'ha menjat el De Jong i s'ha menjat el Bernal i s'ha menjat a tothom. Bueno, doncs quan ell juga el Bernal i el Casador, doncs jo penso que hi donaran una dinam... que el Rooney, que es li ha agafat el lloc al Rashford i el que sí, que revelarà. Hi ha un punt, una actitud individual més que col·lectiva de dir, si sabem com hem de jugar, posem-hi més plus. Després, evidentment, no faré el Barça responsable del descensis que n'hi ha dels altres, bueno, dels altres dos que caiguin, sinó que m'ho miro més amb el sentit de dir, ostres, és com tu, un programa, tu de vegades l'ha de fer un o l'ha de fer l'altre en funció de les optimitzacions, però que li toca, no pot dir, bueno, ja ho faràs tu demà, no?, perquè jo me'n vaig de passeig, bueno, però el que ho ha de fer ha de dir, doncs, ha de tenir una certa tensió, no pot ser que hi ompli un buit. Llavors, clar, que te'n vagis a Vitoria a fer el vermut, em sembla totalment legítim. Però, bueno, després de fer el vermut, doncs, com a mínim, arremanga't i posi una mica d'interès.
Jo soc més comprensiva amb el partit d'ahir del Barça, en aquest sentit. Una altra cosa és que els dos partits que quedin s'estiguin ja arrossegant tots els jugadors del Barça, que amb el Betis, que a València, ja sigui una cosa, un despiporre, que ningú faci res. Però jo ho entenc. Ahir, a veure, encara que siguin els que juguin els poc habituals, també eren a la rua, també van ser les celebracions, fa dos dies que celebren el títol de Lliga.
I
els
que no hi van anar perquè van fer l'aniversari, el De Jong i el Gavi.
Coincidia amb que eren els seus aniversaris i els van donar descans.
En parles una amb una altra, vull dir...
Demà no vindré, tu.
Que això potser són premis que els hi dona Flick.
Però jo crec que, home, Fermín, amb la temporada que ha fet, si li dones aquest petit premi, cap problema.
Però els que surten...
Però els que surten vull dir que també han estat a les celebracions. Jo, per això dic que ahir jo entenc que hi hagi una distensió general de l'equip i que per molt que individualment vulguis mostrar, al final si l'equip no t'acompanya perquè tenim el cap a un altre lloc, no passa res. Sí que hi ha l'excepció. Álvaro Cortés, clar, el jugador de casa, debut, ho fa molt bé.
Va agradar molt.
És una
ha de jugar a tots els minuts, de tots els partits
també
que queden.
També va sortir Xavi Espar, Tomi Marquès, vull dir...
El Bastoni.
Aquests tres... Bé, no sé si arribaràs
no
a tant.
No sé si estem en aquest punt. Però jo
el que vaig veure, que és poc, també et diré...
Sí, m'agrada molt.
Sí, una sortida a la pilota netíssima, molt elegant.
No, seria ideal...
1,90 m...
És
gros.
Sí,
és el que vols d'un central.
Però a veure, no els posarem tots ja d'entrada al primer equip ja...
Sí, home, sí.
Pot ser, et pot complementar, doncs, que sigui el cinquè.
Tudel, aquest mètode fins ara està funcionant.
Però no abusem tant, vull dir, potser el cinquè central de l'equip sisè, no sé, que perfecte, o sigui, endavant sempre mirar la casa i a més que responen molt bé i Flick està encantat. I també ahir no oblidem que davant tens un rival que s'està jugant la vida i aquestes 3-4 jornades últimes es nota molt, perquè equips que no han fet res, mira el Llevant. El Llevant, que s'arrossegava, després dels últims partits ha començat a guanyar el Sevilla, també, ja t'esperaves que també fos dels que segurament sortia de la zona de descens. Vull dir que quan et jugues la vida, ho dones tot.
I viceversa, ahir l'Espanyol té un partit molt còmode amb un Atlètic de Bilbao, que tampoc s'hi juga res.
Sí.
I gràcies a aquesta distorsió...
No, jo
crec que no.
No,
Jo crec que, tenint en compte que la Real ja té l'Europa assegurada a través de la Copa del Rei,
bueno, si mira el Villarreal ahir, que hi ha també la Champions assegurada, i el Sevilla hi guanya a Villarreal, que és el tercer de la Lliga, que ningú hi comptava, no?
Villarreal, això passa, doncs, mira, això passa cada jornada.
Florentino. Que tu deies que estaves esgotada.
No entenc per què estàs esgotada.
Vens a Madrid?
Que clar, el teu ecosistema perfecte. També és més complicat.
El meu ecosistema està amb una excitació...
Perquè, és divertidíssim, Carme.
Per nosaltres sí. Però, bueno, com s'ha posat, vull dir, a la vista de tothom, com funciona el president del Real Madrid a tots els nivells, des de casa seva a la seva empresa, de no sé si són 150.000 empleats, ho ha dit tantes vegades que m'he oblidat i tot. Vull dir, des de la seva empresa com a president del Madrid, la seva obsessió pels periodistes i anar contra els periodistes, però quan aquell en concreto d'agafar el telèfon, trucar, este no me gusta, este firma mal, este tal, clar, vull dir... Això que s'ha viscut allà des de dins, no? És a dir, sense especificar-ho molt, per la por, també, òbviament, i per tot el que és el context real del que viuen els periodistes de Madrid en els seus mitjans...
No tots, eh?
No tots.
Pedrerol, per exemple, no.
No tots, però la majoria...
Ferreres, per exemple, no.
Però la majoria viu en aquest context...
No, clar, és que...
I aleshores, doncs, clar, ha esclatat una bomba brutal, que en el context periodístic doncs és el que us deia, que està molt excitat el tema. No? Jo crec que ahir vam reconfirmar amb l'entrevista que li va fer el Josep a Florentino a la Sexta, vam reconfirmar el que ja vam veure 24 hores abans. Jo crec que no va haver cap mena de canvi, excepte que es va intentar humanitzar una mica el personatge, i crec que no es va aconseguir. No? Jo crec que al final estem veient una forma de fer, una forma d'exercir el poder dels anys 80, en blanc i negre, amb tics masclistes, amb tics retrògrads, amb aquí mando jo... aquesta forma de fer que per desgràcia, continua tenint molt poder, està molt enquistada i molt arrelada amb certes societats, i a Madrid absolutament, no? Vull dir, si tu veus la llotja, amb això ja en tens prou, no? Sí. Llavors, clar, el terrabastall que ha suposat aquesta roda de premsa és bàsicament perquè jo crec que ha baixat el ser superior, ha baixat a la terra, s'ha fet home, s'ha fet home gran, i s'ha fet home gran, poderós, i amb un estil que hi ha uns límits que està molt a prop. Molt a prop de creuar.
Bueno, confirmar que no va ser un moment calent el que va passar. O sigui, ahir va tornar. Tu de vegades pots pensar que una persona ha actuat en un moment de debilitat, que està enfadat, que entra mirant el mòbil, que no sap qui parla d'ell, que perd els papers, però ahir amb els papers i amb el guió es va refermar justament el mateix discurs. Per tant, situem això. No és una situació conjuntural. Això obeeix a una estratègia. I l'estratègia és que el Madrid només té relat quan guanya. Quan no guanya, no té relat. O sigui, això és una de les grans diferències que té amb el Barça. El Barça pot embafar a la gent que no és barcelonista per pensar que sempre és més que un club i sempre tant la victòria com la derrota té molts matisos, no? I això, però els que no ho són, poden ser embafadors. Però en contrapartida, el Madrid no té relat. El relat és guanyar. Llavors, quan no guanya, i sobretot quan està dirigit per persones com Florentino, busca culpables. Com que són tan poderosos i se senten tan reis del mambo, els poderosos, la culpa mai és seva. Ara surten el Barça i els periodistes. Bueno, els periodistes no es pot generalitzar perquè hi ha periodistes, com s'ha demostrat, de més còmplices i d'altres no han. I això ha vingut perquè aquesta setmana va començar amb la revelació del Marca explicant... curiosament, estem parlant de diaris que tenen una determinada línia editorial i de cop i volta el Marca s'ha convertit en un diari hostil o beligerant contra Florentino. No faré interpretacions ara d'industrials de la comunicació perquè no em toca ni crec que és el moment. Però és curiós, perquè qui fa la denúncia de la... Bueno, la denúncia de la informació, no la denúncia de que el Valverde i el Tchouaméni es comencen a estovar, és el Marca. Llavors, jo crec que el Florentino veu que se li ha escapat el relat, perquè això abans no transcendia, i de cop i volta li transcendeix a través de mitjans que ell suposava que tenia un cert vincle i una certa relació. I fot a tothom el mateix fac, llavors diu els bons i els dolents. I en aquesta casa comença a assenyalar gent. Que és a dir, jo, com que sóc l'amo, diré no només que sóc entrenador del Madrid, perquè ell, quan compta, per exemple, els punts, els 16 i els 18, que ens en fotem de Real Madrid, Televisió i tot això, ell, penseu que és un obsessiu, bueno, la Carme ho confirmarà o no, de tots els partits, ho segueix tot, sap els entrenadors, tot. Ho sap tot, fa d'entrenador, fa
tot.
De
fitxa... Encara que ell ahir deia que no ha de ser nada, per començar no té ni director esportiu, però bueno, no ha de ser nada. Per què diu, nos han robado 16-18 punts?
Per què fa les eleccions ara? Diuen, bueno, perdí les primeres por caso, no sé com ho va dir, hi ha una expressió que em va fer...
Perquè votaven los muertos.
Votaven los muertos, això va dir la primera intervenció, o sigui, ara ja he pres que te poden votar els morts, aquí és el que ha pres.
Ara ja s'hi pot fer-ho.
Home, és que ha dit una sèrie d'animalades...
Ha posat a la terra...
Una sèrie de coses...
Una realitat.
Just, però que vol dir que el caler, que és el que té ell, i el poder, no vol incertesa. O sigui, l'incertesa és que nosotros lo vamos a ganar todo porque somos los mejores, porque tenemos más champions y tendremos más ligas. Entonces, si no lo ganamos es por culpa de los demás.
Bueno, ahí va dir, partir... pues si no lo ganamos, pues que s'esperen. Ahí va canviar el relat. Sí. Ahí va dir, bueno, clar, perquè, clar, li insistia, però hostia, no ha ganado nada, tal, los dos últimos años. Però... Bueno, pues que s'esperen.
Però a més, diu, i acabo, perdona, clar, que la culpa de tot ve del Mundial.
Ah, sí.
Que no van fer pretemporada.
Torna a fer d'entrenador. No, no hemos tenido la preparación física de no sé què, amb lo qual...
Que hi ha una part que
després
és...
el Xavi Alonso.
Sí,
home,
però que ell va pagar més milions pel tren perquè estigués allà.
Sí, no, i que jugar
el
Mundial...
La foto del Mundial. Guanyarem el Mundial.
No, i que de cop i volta el Mundial de Clubs era la competició més important que havia de...
No, va deixar de ser Mundialito.
Com que no la podia jugar, llavors el Madrid es va dedicar a dir...
Va deixar de ser Mundialito i es va convertir en Mundial en majúscules. Ara la culpa és del Mundial. Mundial, clar, és tremendo.
Hi ha una... Jo, des de... Perdona, des de que jo no conec tant el context del Madrid ni el Florentino, però, clar, aquesta precipitació per convocar unes eleccions innecessàries, perquè ell encara té uns anys de mandat, i quan tampoc hi ha una cosa que s'ensorri, és cert que s'ensorri, vull dir, contra ell dels socis, vull dir, és una persona que no tolera la crítica, això es pot veure, i segurament que hi hagi algun xiulet al Bernabéu contra ell, no s'ho havia trobat mai, i això l'afecta, com els articles, que va quedar molt clar, que li afecten moltíssim, però a mi aquesta precipitació per convocar eleccions sí que em fa pensar que potser sí que és cert que les alternatives que s'estan cuinant comença a veure
exacte,
el que pot fer alguna cosa trontollar.
Ell
i per això,
sí.
Si ho convoca ara, que han sortit ja avui comença el procés electoral del Madrid, doncs llavors intentes tallar-ho perquè no els dones temps
és
perquè
no
es puguin articular.
Saps quants dies laborables té aquest senyor Quintana
per presentar l'aval?
Per presentar l'aval? 5.
De 180 és o 160
cinc,
milions?
No, no, 5 dies laborables perquè compten els dies naturals.
Milions d'euros.
Imagina't.
Sí. Joel.
No, jo, de veritat, jo no voldria passar per alt el fet de que ahir Florentino, no va a una entrevista. Florentino, hi ha un senyor que s'ofereix públicament a fer-li de cap de premsa en directe davant de tota Espanya. És que...
Això no és així.
Home, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu, Carla. Carme, no cal que diguis res, perquè és evident per què m'estàs contestant. Però
home, puc dir el que vulgui, suposo, no?
No, puc dir el que vulguis, però vaja, que segons,
si
com, segons com pot quedar en evidència, perquè el massatge que va intentar fer-li Pedrerol a Florentino, fins i tot en alguns moments contra el propi Florentino, o sigui, hi havia molts moments en què Pedrerol li estava dient, però, hombre, però, a ver, però preci, però tal, però esto no cree usted que... I a l'altre li deia que me da igual. Bueno, doncs, la imatge, des d'una persona més o menys neutral com sóc jo, de veure un periodista esforçant-se per millorar la imatge d'un president
no,
que
acaba de fer una roda de premsa
absolutament demencial.
No, només va intentar humanitzar-lo
una
mica.
Sí, home, però quan Florentino Pérez es queixa del periodisme, de que van a per nosotros, de que no sé què,
bueno, i el Josep Massaltà va dir s'equivoca senyalando a periodistas y poniendo que si la Cope, que si el otro, que si el de la moto. Vull dir, això li va dir.
I el Ferreres exactament massatge, igual.
Massatge no és.
És a dir, el Florentino pot estar tranquil que encara li queden periodistes molt influents al país, sobretot Pedrerol i Ferreres, que faran, i ahir ho van demostrar, el que calgui per ajudar-lo a tornar a ser president.
Per això
el que calgui.
En aquest sentit, el que jo estic molt en contra, és a dir, no es pot dir que els periodistes no tinguin complicitat i no hagin fet mala praxis, però no pots homologar tothom igual. És com tot, no hi ha una única veritat periodística. La gent va a un quiosc i té moltes alternatives, clar, o va a la televisió, a la ràdio, i escolta diferents maneres. Això de dir, ja hi tornem a ser. No, és que els periodistes, bueno, hi ha periodistes que et cauen més bé, d'altres que et cauen malament. Llavors, és clar que ell senyali els que li cauin malament i després se'n vagi a parlar amb els que li cauen bé, tu d'alguna manera la trieta la fa públicament. Però
Ramon, si es va queixar en roda de premsa del tractament que li donava la Copa i el Juanma Castaño.
Sí.
I el Juanma Castaño es va disculpar dient, però si nosaltres intentem cuidar Florentino. I va posar l'exemple de que ells van decidir no donar...
Els àudios.
No donar importància a uns àudios de Florentino que són escandalosos.
No,
I un propi... El periodista més important de la Copa a nivell d'esports ara mateix t'està dient a la cara que per protegir Florentino no es van escoltar aquests àudios. Però quina mena de contubern hi estàs patint?
Ells ho van dir, si tens... no per protegir ell, el que va dir era perquè era una conversa privada.
Perquè manxava el Madrid...
Literalment, nos acusa de no cuidar el Madrid quan nosaltres no difundim los àudios.
Hi ha una cosa que ha dit la Laia que és molt interessant i que potser la Carme també pot confirmar, que és aquesta percepció de que de la mateixa manera que no ha pogut controlar el que ha passat amb els musicals al Bernabéu perquè ha estat sorprès per la pròpia gent, té una certa recança sobre com pot respondre a la massa social
oficial al Bernabéu. Per tant, vol fer un plebiscit i, a més, perquè serà un plebiscit.
Avui
ho
veurem,
no? Ningú.
Avui veurem.
I aleshores veurem
avui
si veurem. Aquesta simptomatologia de que s'ha trobat amb coses que no funcionaven, bueno, no sé si serà una contestació del 10%, perquè ell ha identificat
també
els ultrasurs i els revendedores. També ja té tot el camp al cap. Bueno, escolta tu.
En fi, continuarem parlant. Ramon Besa, Laia Tudel, Joel Díaz, Carme Barceló, mil gràcies.
Adéu.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Corte Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
I finançament fins a 12 mesos.
Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Corte Inglés Ponès. 012, la millor resposta.
El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
D'acord. Ara mateix li dic que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas pa flipar. Hasta 30% de descuento más. De 120 centros con más de 5.000 coches en bandeja. Música pa tus orejas. Solo esta semana, no lo olvides. En Ocasión Plus, tu coche lo consigues. Ven!
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Tots mos desigs sobre vos los escamp. Tot és dins vos lo que em fa desitjar. De Cants d'amor, d'Ausiàs Marc.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
Torna el Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Pere Arquilloé i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Condis, els supermercats més propers et porten l'espai de cuina del matí de Catalunya Ràdio.
Obrim la taverna, Maria Nicolau, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Marc Casanovas, què tal? Tot bé?
Molt bon dia, molt bé.
I Carles Xuriguera, què tal, Carles, com estàs?
Salut, molt bé, molt bé.
Avui comencem la taverna amb una proposta. La proposta que ofereix el restaurant La Venta, el Tibidabo de Barcelona, ho hem explicat aquest matí quan hem començat, que tenen un menú que val en funció de l'edat que tens.
Sí.
N'hi ha, sí, ha que pagaríem bastant més que els altres.
Sí,
sí, a mi també.
A mi també.
Aviam, de tota manera és per persones d'entre 20 i 40 anys, eh? Per
tant, estem fora.
Ja en quedem fora, no?
Això és gerontofòbia i infantofòbia.
Aviam.
Els altres, no, que els hi foten un platet de pinxo allà a la porta? Com va això? Un abeurador?
Li preguntarem al propietari. Lluís Vinyes, com estàs, Lluís? Què tal?
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé. Escolta, explica'ns una mica la proposta aquesta que teniu del menú en funció de l'edat.
Bueno, doncs al final vam pensar una manera de fomentar que vingués gent jove i el que fem és que, bueno, si tu entre l'edat d'aquesta d'entre 20 i 40 anys, pues, tu ensenyes el DNI i pagues l'edat que tens. Llavors fem un menú que consta d'uns entrants i un postre, i en el segon es presenta un peix i una carn i és bastant senzill, la veritat.
Però paguen, és a dir, el menú és el mateix pels que tinguin 22 anys,
sí,
per tant paguen,
exacte,
22 euros, que els que en tinguin 38 i paguen 38?
Sí.
És el mateix,
sí,
eh?
Sí. És exactament el mateix.
Ah, entenc que és per afavorir que gent jove que potser no acostuma a ser el client habitual de La Venta s'acosti doncs més,
exacte,
és per això?
Mm? Molt bé. Sí, una mica sí. I també perquè hi ha molta gent que també ens coneix, doncs ens pugui conèixer.
Mm. Funciona?
D'una manera d'incentivar que vinguin.
I us està funcionant? Us va bé?
Sí, la veritat és que sí. Estem molt contents.
Lluís, em sona que... Oi que això ho havíeu fet algun altre any? Perquè és una cosa que jo recordo d'haver-ho sentit, oi?
No sé, nosaltres no sé si algú ho fa o no. Sí que se'ns va ocórrer i ens va agradar la idea i ho vam tirar endavant. Mm.
Des de quan ho fa, que ho feu? Quan fa que ho teniu en marxa?
Pues crec que vam començar a principis d'any.
Mm.
Més o menys, o febrer, o gener, febrer, por ahí, més o menys. Mm.
Perquè entenc que si feu iniciatives així, costa que la gent més jove vagi a restaurants, o no?
Bueno, jo crec que al final, home, els que tenen 20 anys en teoria estan estudiant. Llavors, si estàs estudiant, és complicat vindre a pagar a gastar-se uns diners. Llavors, entenem que d'aquesta manera pues, fomentes una mica que puguin posar.
Jo t'he de dir que a favor sempre de coses que sigui més convidar. O sigui, que la gent jove seduir-la d'aquesta manera, que no... convidar, jo què sé, aquell, com es diu, Cenando a Pablo, aquests influencers que jo... Sincerament,
sí, sempre, no... Sempre hi ha una alternativa, sempre es podria fer pitjor, saps?
Home, ja de tot, ho fan molt bé, la veritat.
Jo tinc una pregunta de números. Si et ve una persona de 20 anys i un dia, el menú està escandallat de forma que tu tinguis marge?
20,01.
Tens marge, o sigui, tu hi guanyes diners i perds diners.
El menú no està fet per guanyar diners. El menú està fet perquè la gent vingui, provi i disfruti. Vull dir, no ho mirem com a algú que... És com una inversió, al final.
Clar, és el que anava a dir ara.
Amb el menú.
És una cosa a mig llarg termini, diguem-ne.
És publicitat.
Sí. Exacte. Ah. Llavors, no pensem molt en els números, sinó al final el que nosaltres volem és... Tenim la idea de que vingui més gent jove...
Ens podries fer 5 cèntims de quins són... Aquí posa que hi ha un pica-pica, un segon plat... Fos-nos un exemple del menú. Què menjaríem si jo evidentment, faria passar la meva filla per una nana de 21 anys i li posaria una mica de vello facial o alguna cosa...
Aquestes ganes de trampa, sempre.
Home, sí. Bueno, a veure, saps què vull dir? A mi em sortiria car. Jo crec que jo em pagaria pasta. No, jo a 43 ja no hi puc anar-hi.
Anava a dir,
no,
a partir dels 40 ja no hi puc anar.
Fes-me un exemple. Què tastaré? Què menjaré?
Menjaria una mica pa amb tomàquet, el lacón, que és un embotit de pernil fumat. Després menjaria unes croquetes de pernil, una mica d'albergine en tempura amb fil de mel, una coca de salmó, i després, també uns bunyols de bacallà, i després escolliríeu entre un pollastre marinat a la brasa o un llom de bacallà a baixa temperatura amb cigrons i una salsa de les seves espines. Uh-huh. I de posta teniu una torrija o torre de Santa Teresa.
Quina gana, tu.
Us entra una mica d'aigua i una copa de vi per persona.
Molt bé.
Doncs Lluís Vinyes, del propietari de La Venta, aquest restaurant del Tibidabo que cobra en funció de l'edat, entre 20 i 40. Mil gràcies per explicar-nos-ho i que vagi molt bé aquesta idea. Una abraçada forta.
Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
Vinga, igualment.
T'imagines que existeix el passaport gastronòmic? És a dir, un passaport on hi ha segells de tots els restaurants on has anat.
Bé, recorda les cartilles de racionament.
Sí, exacte. Això t'anava a dir. Això t'anava a dir. Va, seguim amb la taverna. Carles, què ens portes avui?
Ostres, jo és que he tingut una revelació. Jo, aquesta setmana... Sí, aquesta setmana, per coses de la vinya, buscava màquines de segona mà per ensufrar, per ensulfatar, i he anat a petar Lleida. Per fer temps, doncs, hi ha la vall del riu Corb cada cop m'agrada més, i acostant-me per allà em trobo amb Maldà. He trobat el poble de Maldà, evidentment que el coneixia, però mai no m'hi havia aturat. I en el poble de Maldà hi ha el bar al centre de Maldà, i allò és espectacular. Mm. Tan sols l'espai ja val la pena entrar-hi, prendre-t'hi un cafè i tal, però és que, a més, hi ha un menú diari. I és una cooperativa que fan un menú diari al voltant de 15 euros, un plat molt senzill, que està molt bé. La cuinera m'explica que intenta que el producte sigui de proximitat, que els pagesos hi portin el seu propi producte, que allí hi havia musclos, no sé la proximitat dels musclos amb Maldà fins on... La proximitat aquesta no sé on arriba, de veritat. Però, en tot cas, el que passa allà dintre és espectacular, en el sentit que és un centre dinàmic, artístic. De cop i volta m'apareix l'Armengol, que és el ninotaire de la vinyeta del Segre. Un paio espectacular que ens tirem mitja hora parlant de tot i de res. Bé, i vino, i a més aprofito per prendre'm un blanc de serè de l'Olivera, ja que estava tot tan cooperatiu, doncs vaig a buscar també una cooperativa, que és la que està a la Vallbona de les Monges. I em trobo que heu d'anar-hi i respirar l'ambient que hi ha allà, veure la biblioteca de la dona que tenen, entrar al lavabo i veure les obres d'art que hi ha penjades, que és que et pixes de riure, vull dir, pixes, però de riure també. Perquè, mira, no ho sé, em vaig enamorar i penso que us ho havia d'explicar, tot això.
Molt bé, molt bé. I això dels lavabos crec que un dia n'hem de fer una secció.
Sí.
Bueno, dedicar una taverna... Bueno,
mira, estic d'acord, parlar de lavabos de restaurants.
I de decoració. De lavabos.
Mm-hmm. O del so. Jo recordo una vegada que vaig anar a un lavabo on hi havia per megafonia, no. Perdona, acudits de l'Eugenio.
Acudits
ho vaig trobar gloriós.
Afavoríssim.
Però gloriós ho vaig trobar.
Ostres, perdoneu, i deixeu-me dir una cosa, perquè és que en aquell moment hi ha una activitat molt, molt important a Maldà, que es diu Maldà en la Pedra, que hi ha tot d'escultors, de fet tinc els noms, l'Albert Gràcia, la Marta Fresneda, en Joan Gutiérrez, la Rita Pereira, la Ruth Joan, que estan per tot el poble doncs esculpint les seves peces d'art. Mm-hmm. I hi havia una activitat que dic... On sóc? Què és això? És el centre del món, de l'univers en aquell moment, no? I mira, quan passen coses d'aquestes, sembla que t'hagi tocat, no sé, el sant.
I tant.
I ja està.
Marc.
Mira, diré una frase i ja veuràs com la Maria salta.
Vinga. Ah,
ja veuràs.
Va,
a veure. Sóc el barrufet rondinaire.
És veritat. Diu la llegenda, a veure si és veritat, eh? Diu la llegenda, jo no sé si creure-me-la, que els cuiners són els millors comensals del món quan visiten restaurants dels altres.
Ui,
està rient, ja?
Està rient.
No estàs d'acord.
Sí. Jo dic
per què ho diuen. A veure si em diràs si tu compleixes. Són els que més plats demana, els que més gasten perquè volen quedar bé amb el company. Mm. Perquè normalment són visites que són... Es visiten una a l'altra i llavors quan van a fer un festival, no? Mm. No sé. A veure, Maria.
És ben bé que... A veure, el país en general i aquest gremi en concret som com una mena de replà ple de tietes ressentides i criticar. O sigui, tu t'imagines que el teu dia de festa, que tu ets cuiner, has d'anar a un altre restaurant a quedar bé? Hòstia,
no, jo vaig... M'has entès.
Menjar, gaudir, el que
això,
sigui...
Això és el que diu, clar.
El que jo volia dir és que aposten per posar-se en mans del cuiner i que els hi posin els plats que creguin.
És un client
això sí,
agraït.
Això em fa pensar els dies que els actors anem a les estrenes dels altres actors. unes cares, veus unes cares allà.
Tot això ho explico perquè el Xavi, de la Quinta Forca, em diu que fa una cuina excessiva. Diu que ell no pot evitar... ell sap que que és excessiu cuinar, no, que, que la gent marxa amb tàpers del seu restaurant.
Sí, excessiu de quantitat, eh?
Però diu que no, diu, jo crec que cuino per cuiners, perquè no sé cuinar o posar menys coses al plat. Fa 21 anys que la Quinta Forca no és un lloc tan llunyà, que ja sabeu que tots aquesta expressió doncs, que indica doncs, que està ben lluny, doncs no. Doncs està ben a prop de Nulles, a la pedania de Casafort, terra amb més vinya que habitants per metro quadrat. És, molt, és molt maco arribar-hi, perquè ja, ja et predisposa, arribes amb el cotxe, passes pel mig de les vinyes.
Coneixes la Fleca? La Fleca
sí, de tant, i tant, que a més fan un pa de calçot boníssim allà a la Fleca. Sí. Un únic menú degustació, 20 recomanats a viva veu, 20 comensals, 20 plats a tastar.
Els preus te'ls diuen de viva veu?
Els saps, abans de començar a menjar.
Vale.
Sí, 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 hi ha un menú degustació tancat.
Perquè totalment en contra dels restaurants que et canten els suggeriments i els plats
sense
del dia.
Preus,
sense
raó,
preus, sense preus. Llavors
raó.
Demanes, va, posa'm 4 cloïssetes d'aquestes que has dit i et carden 70 euros.
Aquí saps el preu, saps el preu abans de començar.
Com emprenya.
Doncs han resistit ja dues dècades, llargues dècades, fins que el destí gastronòmic una mica i el reconeixement públic en forma també de premi, perquè han estat galardonats últimament amb molt reconeixement públic i premis de gastronòmics, han fet baixar del burro una mica a tothom, i ara ja la gent els coneix i els situa. A més, ell, el Xavi, és precursor del Bademecum de Slow Food Catalunya i, a més, ambaixador d'honor d'aquesta cuina sense pressa. Us ho recomano, jo m'ho vaig passar pipa. A més, ell és d'aquests que quan acabes seus a taula i pots estar hores xerrant. I hores... entres a la Quinta Forca i no saps quan surts.
I estaria bé tingués un raconet per fer el cop de cap.
El anava a dir, això molt a favor, mica, també.
Fer la migdiadota.
És preciosa. Sí. Qui no coneixi la pedania aquesta, de veritat, al costat de Nulles, la pedania de Casafort amb el restaurant La Quinta Forca.
Vinga, no sé si sou seguidors d'Eurovisió, però avui, Maria, ens emportes una petita dosi. Com
aviam,
va,
aviam, a veure, a casa...
A veure.
No ens posem nerviosos.
Està esclatant el cap, aquí.
No passa res. Sí. Jo porto pollastre perquè sé que això és un pollastre.
Vinga,
no passa res. A casa, cada any, hi ha un vespre de dissabte de maig que el passem al sofà amb el manso, la filla, els cunyats, algun amic despenjat que li ha deixat la nòvia i està fotut, està tristó i no vols que quedi sol. I fem boliar banderoles, i postem cigrons, imitem coreografies, aplaudim molt fort l'aparició de canons de foc i mengem pollastre fregit amb les mans mentre veiem Eurovisió.
Pues aquest any serà per YouTube.
A veure, aquest any, pel que sembla, no ho podrem seguir per la televisió pública perquè Espanya ha fet allò, la sortida dramàtica, s'ha retirat del festival perquè considera incoherent que la Unió Europea de Radiodifusió, per això és un programa de tele, que l'organitza, expulsés a Rússia per la invasió d'Ucraïna, però en canvi mantingui Israel, tot i el seu paper galdosíssim a la guerra de Gaza. Llavors, a veure, a casa meva... Ja ho sé, Catalunya. A casa meva conviuen l'horror davant la guerra i una devoció sincera pels mallots brillants. Ens encanten les melodies enganxoses, les explosions de purpurina, el retorn de l'Italo Disco i tenir una excusa fixa cada any per trobar-nos plegats amb els que no ens veiem mai. Llavors, ni confirmo ni desmenteixo que aquest any estigui previst seguir-ho per YouTube.
Però,
al cap i a la fi, Eurovisió és tele, un format de somni dissenyat al detall i amb cabassos de dòlars, tant per blanquejar Franco, com per satisfer els gustos, com el nostre, que semblen bastant comuns i transversals. 57% de share.
Sí.
Cultura de masses...
No hauríem d'anar a la cuina, ja.
No, és clar.
Llavors, jo us porto... I has d'anar acabant.
Us porto pollastre fregit. El pollastre fregit que jo faig cada any per Eurovisió. En un bol, barregem cullerades soperes de les següents herbes i espècies. Sal, farigola, alfàbrega, orenga, sal d'api, pebre negre, mostassa seca i 4 de pebre vermell. Dues de sal d'all i una de gingebre molt. Si no les teniu, obriu l'armari aquell que hi ha sobre la campana extractora i pilleu el que tingueu, que quedi colorit. Sí? I 3 de pebre blanc. Tot això barrejat amb 2 tasses grosses d'aquelles de cafè amb llet de farina, ho barregeu. La meitat la deixeu a l'armari. A l'altra meitat, al primer bol, hi afegiu aigua, així a ull, fins que quedi com una crema espessa per fer creps. Llavors, agafeu un pollastre, el talleu a trossos, a octaus, petitons... Ben
viu
rebrat.
O mort?
Mort. Va. Bueno, molt si es diu, serà mort.
Bravo.
Sí. Escolta, queden 3 minuts per les 11, eh?
Vull dir, no passa res. Sí. El pollastre el massareu allà dintre, tallat, un dia sencer. L'endemà.
Un dia sencer.
Així mateix, traient-ho d'aquesta pastarada, ho enfarineu amb farina, ho fregiu,
val?
Ho saleu una mica si fa falta, ho serviu en gibrelles allà al sofà, i això va molt bé menjar-s'ho mentre hi ha les deliberacions del jurat. Perquè et dona una mica de temps.
El pollastre d'Eurovisió, mai més ben dit. Vinga, Maria, Marc Casanovas, com esteu? Moltíssimes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Tenim carn.
I també peix.
Tenim fruita.
I tenim verdura.
Tenim amplis horaris.
I botigues al teu costat.
Tenim el que necessites quan ho necessitis.
I estem molt a prop teu.
T'esperem. Condis.
molt de barri, molt d'aquí.
Bon dia.
Bon dia, Pel, com estàs? Bon dia, Peyu.
Bon dia.
Com esteu?
Bon dia, bon dia. Adéu. Hola i adéu, eh?
Hola, Carme. Ja no t'he acomiadat perquè sabia que et veuria aquí, encara.
Sí.
Bueno, i ja són i 58.
Sí.
Que entre aquí, dic, a la taverna. He parlat de text i de beures i vins i mare de Déu, Déu, Déu. Un festival gastronòmic que foteu cada dijous.
Bueno, escolta, està bé, no?
No, que d'en Xuriguera, home, coneix tots els racons, eh? Ets com en Jordi Pujol, li dius, hi ha un forn de palla en aquell poble, ja. I ja hi he estat, només li falta fer...
Passa que a diferència d'en Xuriguera i en Pujol és que en Pujol li pagaven i en Xuriguera s'ho paga ell.
Sí.
Bueno, que sapiguem. Que sapiguem.
No, m'ho pago, m'ho pago. Sí, Freddy, m'ho pago.
Què farem la Renaixença, Peyu?
Doncs avui entrevistem a l'Albert Manera, que és un artista de foley, aquests que fan reprodueixen els sorolls a les pel·lícules, les petjades a un actor quan camina. No sona de veritat, diguéssim. Hi ha un tio després que fa les petjades d'en Brad Pitt, saps què vull dir?
Sí.
És gros, això.
És
molt ben parit.
Sí.
Ens explicarà com ho fan i dediquem el capítol a la tinta, que és després de la cocaïna el més car que hi ha ara mateix al mercat. Suposo.
Sí, suposo.
La cocaïna no és gaire... No és car, no puja de preu ni baixa, vull dir... Fa molts anys que està molt estable, la cocaïna.
Sí. Ara és bon moment per invertir en cocaïna. Ara,
perquè encara
m'has molt posat. Sí. Ets molt posat.
Sí, això t'anava a dir. Fel, i el Girona no. Avui, patim o no?
No, 3-0 i ja salvats.
I cap a casa.
I no em preguntis més perquè em foto els nervis.
Vinga, tranquil.
Cuidado, que són les 11.
Vinga, Fel, Carles, Peyu, Casada, feu un...